A Ràdio Estel, Vademécum.
Programa dirigit i presentat per Eva Caballero.
Els nens més pobres tenen el doble de possibilitats de morir abans de complir els 5 anys que els rics, el doble que els rics. I no els parlo de dades del tercer món, sinó de les grans ciutats. Els parlo de les situacions tan diferents de dos nadons que viuen en un mateix nucli urbà. Sembla que en una ciutat res pot faltar per ningú o res hauria de faltar, però la realitat és una altra. Les vides d'un nen o d'un altre són molt diferents segons les rentes de la seva família. Milions de nens arreu del món que viuen en ciutats no tenen accés a serveis bàsics per la salut, com és, sense anar més lluny, l'aigua potable, segons l'últim informe de la ONG Save the Children. És una trista realitat, però la desigualtat infantil està creixent, sobretot a les zones urbanes. Washington, per exemple, és la que encapçala la llista de la ciutat del primer món que presenta tasses més altes de mortalitat infantil i majors desigualtats entre nens. La nostra reflexió és que la supervivència de milions de nens i nenes que viuen en ciutats no hauria de ser un privilegi pels que han nascut en famílies més riques, sinó un dret per tots. Per aquest dret lluiten cada dia nombroses organitzacions benèfiques i milers de persones que donen una part del que tenen o el seu temps a contribuir amb aquesta causa. Bona tarda, són les 6 i 16 minuts i estem en directe a Ràdio Estel per parlar-los de salut i qualitat de vida. I anem a fer ara un repàs al sumari. Començarem el programa amb la secció habitual InfoSalut, on comentarem les notícies més destacades de la setmana. Parlarem, entre altres temes, del nou portal que ha creat CatSalut perquè els catalans puguin accedir als seus diagnòstics, pla de medicació i informes clínics a través d'internet. Al nostre espai de medicina natural avui parlarem de les articulacions. I és que el dolor articular, com l'artrosi o l'artritis, afecta milions de persones i els impedeix portar una vida normal. Podem prevenir el dolor articular? Existeix algun tractament natural per mitigar el dolor? En parlarem amb el doctor Jordi Forés. I per últim parlarem de com podem ser més feliços. I no parlo de cap tonteria, sinó de neurociència. La catedràtica i directora del Departament de Psicobiologia de València, Manuela Martínez, ens explicarà que la felicitat és una qüestió d'aprendre a escoltar el cervell, el nostre cervell. I això es pot aconseguir amb exercicis, voluntat i dedicació. Ho explica tot al seu llibre Escucha tu cerebro, la clave de la neurofelicidad, que presenta amb el doctor Luis Moya. Benvinguts al Vademécum.
La primavera és una estació perfecta per cuidar-nos i per preparar-nos per l'estiu. És una estació ideal per començar les depuracions i amb el drenador de Santebank aconseguiràs una acció depurativa completa. Una manera natural ideal per preparar l'organisme abans o durant el seguiment d'un pla de dieta. Natur Plus, complements alimentaris d'origen natural des de 1971.
Edicions San Juan de Dios presenta la tercera edició en castellà i la primera en anglès del Manual de Neurologia Neonatal de Un Vistazo, una ajuda al pediatre per reconèixer i abordar els problemes neurològics del neonat. Neurologia Neonatal de Un Vistazo. Ara, nova edició. Més informació i venda a sanjuandedeu.edu.es. Al Centre de Medicina Doctor Forés creiem en el tractament holístic i multidisciplinar. Per això som centre de medicina homeopàtica i biològica. Per això tractarem la teva dolència com només tu et mereixes, tenint en compte l'aspecte físic, psíquic i social. Contacta amb el doctor Forés a medicinanatural.cat o al 93 281 34. Consultes a Barcelona, al carrer Brusi 39 43 i a Manresa, carrer Cos 68. Centre de Medicina Homeopàtica i Biològica doctor Forés, perquè el teu benestar ho és tot.
InfoSalut. Al Vademécum ens posem al dia.
I comencem posant-nos al dia de les notícies de salut d'aquesta setmana amb el periodista Ignasi Miranda. Bona tarda, Ignasi.
Hola, bona tarda, Eva.
Un recent estudi evidencia que Catalunya és una comunitat malparada en relació amb Espanya i que està a la cua en la seva inversió en educació i sanitat. Espanya no proporciona les mateixes oportunitats a tots els ciutadans. Doncs hi ha diferències segons la comunitat en la que es viu. Així de rotunda és la realitat, encara que molts polítics insisteixen en defendre l'existència d'una Espanya igualitària. Ara, els números demostren que no és així. Les despeses de cada comunitat en relació amb els serveis públics, com són sanitat, educació i prestacions socials, incloent-hi les pensions, l'atur, dependències... Doncs aquestes diferències són molt variades entre una comunitat i una altra. De fins a un 60% de diferències. Catalunya surt malparada en despeses en educació i sanitat, concretament es troba per sota de la mitjana espanyola. Així ho indica l'estudi Serveis Públics, Diferències Territorials i Igualtat d'Oportunitats. Un extens treball que desvella com ha impactat la crisi als serveis públics, tot i l'esforç de les comunitats per preservar-los. País Basc, Navarra i Astúries són les comunitats que més inverteixen en serveis socials per als seus ciutadans.
Només dues de cada 10 dones espanyoles mantenen uns bons hàbits saludables. Un nou estudi sobre estil de vida desvetlla que, tot i que a tots els ciutadans ens preocupa la nostra salut i el nostre benestar, són pocs els qui es cuiden. Sobretot les dones, que sembla que cada vegada es cuiden menys. Per exemple, el 60% de les dones consumeixen alcohol amb regularitat i el 30% fumen. I només una de cada quatre fan exercici físic de manera habitual. Una altra dada preocupant és que només el 42% de les dones espanyoles es fan les revisions mèdiques anuals corresponents, com ara la ginecològica.
I neix un nou videojoc per mòbils que recauda diners per la lluita contra la sida. Es diu Epidemia The Game i ja està disponible per sistemes iOS i Android per només 99 cèntims. La Fundació Lucha contra el Sida, liderada pel doctor català Bonaventura Clotet, ha presentat aquesta aplicació amb l'objectiu de, per fi, aconseguir la inversió necessària per trobar la vacuna contra el VIH. El joc, que es va presentar a Barcelona aquest dilluns amb la presència de l'alcalde Trias i padrins famosos com el jugador de futbol Carles Puyol, consisteix a combatre un grup de virus amb pastilles, com si fossin armes. Una bona iniciativa per col·laborar en la lluita contra la sida.
Una simple analítica de sang detecta fins a un 86% de càncers d'ovaris. Es tracta d'una fita important, un gran avenç per diagnosticar la malaltia amb antelació i tractar-la a temps, ja que aquest tumor pot arribar a ser mortal en els casos en què es detecta en fases avançades. Per detectar el càncer, els investigadors busquen a la sang els nivells d'una proteïna determinada que es dispara quan la dona està malalta.
Noves dades confirmen el que ja s'intuïa. A Europa estem vivint una epidèmia d'obesitat. De cara al 2030 es calcula que 3 de cada 4 persones tindrà sobrepès. Els culpables pot ser la crisi, el màrqueting de la indústria alimentària o les noves tecnologies. El Congrés Europeu d'Obesitat, celebrat aquesta setmana a Praga, dibuixa un escenari terrible. El pitjor pronòstic és per als irlandesos. I tot i que els que vivim a prop del Mediterrani tenim fama de menjar sa, per la dieta mediterrània, no ens lliurem de l'epidèmia, doncs cada vegada consumim més quantitats de sucre.
I el Servei Català de la Salut ha creat el nou portal digital CatSalut, la meva salut, a través del qual els catalans podran accedir a tota la informació generada en els centres d'assistència públics. També podran consultar el seu historial clínic, el seu pla de medicació, els diagnòstics i els informes. La iniciativa s'ha presentat aquesta setmana i permetrà a tots els ciutadans catalans realitzar tràmits i consultes en línia. Podran accedir-hi tots els majors de 18 anys a partir del proper mes d'agost.
I fins aquí l'InfoSalut d'avui. Moltes gràcies, Ignasi Miranda, per acompanyar-nos a l'informatiu del Vademecum. Fins la setmana vinent.
La setmana vinent, gràcies.
Al Centre de Medicina Doctor Forés creiem en el tractament holístic i multidisciplinar. Per això som Centre de Medicina Homeopàtica i Biològica. Per això tractarem la teva dolència com només tu et mereixes, tenint en compte l'aspecte físic, psíquic i social. Contacta amb el doctor Forés a medicinanatural.cat o al 93 281 34. Consultes a Barcelona, al carrer Brusi 39 43 i a Manresa, carrer Cos 68. Centre de Medicina Homeopàtica i Biològica doctor Forés, perquè el teu benestar ho és tot.
Al Vademecum de Ràdio Estel, passem consulta amb el doctor Jordi Forés.
Natures Plus presenta l'espai de medicina natural amb el doctor Jordi Forés. Natures Plus, el teu enllaç amb la natura. Complements alimentaris d'origen natural des de 1971.
El dolor articular és una de les causes més freqüents de consulta mèdica i un dels motius més importants d'incapacitat i deteriorament de la qualitat de vida, sobretot en persones grans. Però fer-se gran no és sinònim de patir dolor articular. Hem de ser conscients. Les causes d'aquest dolor són molt diverses, però les més habituals són els cops i les malalties reumàtiques, com l'artritis. Volen saber com prevenir de manera natural el dolor articular i mantenir en forma les seves articulacions? En parlem amb el doctor Jordi Forés, metge especialista en homeopatia, medicina ortomolecular, ozonoteràpia i medicina natural. Bona tarda, doctor.
Bona tarda.
El dolor articular afecta, per fer-nos una idea de qui pot ser la gent més afectada, afecta per igual a homes i dones, de totes les edats, o no?
Aviam, el dolor articular, normalment, quan ve originat doncs, per l'edat, que és un dolor, diguem-li, més artròsic, per desenervació, sol venir més freqüentment amb dones, malgrat amb els dos sexes doncs, ens trobem en aquests problemes. I més aquelles persones que, per la seva trajectòria de vida, han agafat més pesos o han fet més esport. Però ara que, per exemple, doncs, la pràctica de l'esport doncs, està més, diguem-li, establerta, que no pas fa 30 o 40 anys, hem de tindre ja molta cura abans de que no arribem a ser més grans, a que no tinguem tants problemes, per exemple, de dolor de genolls, que cada cop és més freqüent veure ja persones amb 55, 50, 60 anys amb problemes de genolls degut a que han fet molta pràctica esportiva i no s'han cuidat a nivell dels cartílegs i dels tendons.
Llavors, les causes, o potser diríem els factors de risc per patir dolor articular seria l'edat, el fer-se gran també influeix, a l'haver practicat esport, aixecar pesos, hi ha algun factor de risc més que pugui sumar-se?
Bueno, aviam, tenim aquests pacients doncs, que a vegades pateixen doncs, el que són processos reumàtics o artrítics,
clar,
que estan molt relacionats doncs, amb una condició genètica, i llavors tenim llavors pel desgast i pel gran ús o molt ús de les articulacions degut a un excés de pràctica esportiva, doncs, sobretot en llocs on l'impacte és molt dur, com és l'asfalt, o bé doncs, per persones que han aixecat molts pesos, han carregat doncs, per la seva feina molt repetitiva, inclús feines que són molt monòtones, que no aixequen pesos però són molt repetitives. Doncs aquest moviment continuat és com una màquina. Arriba un punt que, per sort, la nostra qualitat de vida, el nostre nivell de vida, actualment cada cop s'està allargant més, però clar, llavors hem de tindre més cura d'aquestes articulacions que, per lògica, hi ha un desgast i que a uns els hi ve una mica abans, a altres els hi ve una mica més tard, però que poc o molt doncs, aquests dolors típics de les nostres iaies, que quan érem més petits deien, nen, que canviarà el temps perquè
sí,
fa mal el genoll. Doncs això cada cop és una mica més aviat si no fem una bona prevenció.
I quines són les articulacions més delicades, les que donen més problemes? Ha mencionat els genolls.
Bueno, els genolls i l'esquena són...
Genolls i esquena.
Sí, són de les articulacions que s'afecten més, i després els malucs. Els malucs també, les caderes, són també una articulació que cada cop doncs, també tenim més problemes. Principalment aquestes, llavors ja venen l'espatlla i llavors els canyells. Però principalment són genolls i esquena, que és el que més... Són els pacients que consulten més, almenys el que jo veig més a la consulta.
Abans d'explicar-nos quin seria el tractament o del dolor articular, segons cada cas, ens pot dir si es poden prevenir aquestes malalties articulars o el dolor articular es pot prevenir?
Jo penso que sí, que es pot prevenir, que pot millorar-se si nosaltres, per exemple, prenem cura i mentre, encara que no tinguem cap dolor, que som joves, tenim 30 anys, 35, 40, però volem fer una mica de medicina preventiva, doncs el fet de poder prendre una glucosamina condroitina, per exemple, que és un producte que millora el que és la qualitat del cartílag i del tendó, ens pot ajudar molt. Si a més això ho acompanyem d'una alimentació doncs, que no sigui molt extrema, que no sigui gaire de proteïnes animals, sinó més de proteïnes vegetals, encara millorem molt més el nostre mitjà intern, és a dir, les nostres articulacions degut a una alimentació més alcalina. Llavors, entre l'alimentació i la glucosamina, aquest producte, doncs, que
és un suplement.
Que va molt bé, sobretot un producte es diu Ragged Joint, que va molt bé tant la crema com les pastilles, ens aporten uns nutrients, uns suplements de l'alimentació que fan una molt bona prevenció.
Mm. Hi ha exercicis, també, o alguna mena de gimnàsia per dolor articular?
L'exercici, paradògicament, és la millor teràpia que podem tenir per fer una prevenció, per tindre les nostres articulacions en bon estat. I dic paradògicament perquè he parlat que un excés d'exercici ens accelera això. Llavors, una cosa és fer un gran excés d'exercici amb un gran impacte en superfícies dures. Però si nosaltres fem uns moviments doncs, d'un exercici, una taula d'exercici de 15-30 minuts al dia, o fem un exercici d'anar a caminar doncs, tots els dies durant mitja hora o una hora, això ens afavoreix a millorar les nostres articulacions. I també, doncs, moltes vegades, no, pacients que em venen a veure que tenen ja 60, 70, 80 anys, diuen, bueno, doctor, és que jo tinc molt dolor i ara em fa por moure'm perquè, clar, és que com que em fa mal, em farà més mal. Dic, no, tot el contrari. Com més es mouen, millor les nostres articulacions. Però llavors l'esport ha d'anar ben dirigit per un bon professional, doncs, que ens pugui dir què és el que podem fer i el que no podem fer. Però no hi ha cap mena de dubte que l'esport és la nostra millor aliada per preservar les nostres articulacions.
Així, en cas de dolor articular, el més aconsellable com a tractament natural seria canviar l'alimentació d'una alimentació més alcalina, prendre aquest suplement, que ens pot recordar quin és el suplement?
Bueno, jo el que faria seria una alimentació, com tu dius, que no sigui tan extrema, que sigui de menys de fregits, de menys de proteïna animals. Llavors, un suplement, n'hi ha diversos al mercat, però hem d'agafar un de bona qualitat, com pot ser el RX Joint de Natural Plus, que és el que sempre solo recomanar, que és una bona marca. I clar, quan vens ja amb el dolor, a més, llavors jo el que recomano és llavors fer un bon tractament amb hipertèrmia profunda, que és un tractament que aplica una calor directament a les articulacions especial, que millora doncs, la funció de l'articulació, i moltes vegades si unes requereixen doncs, ozono, perquè l'ozonoteràpia amb les articulacions és actualment un dels millors tractaments que existeix.
Molt bé. Doctor Jordi Forés, metge especialista en homeopatia, medicina ortomolecular, ozonoteràpia i medicina natural, gràcies per haver-nos acompanyat aquesta tarda de nou i explicar-nos com tenir cura de les nostres articulacions.
La propera setmana, digue'm.
Doctor, la propera setmana tornem a trobar-nos i què li sembla si parlem, ja que s'apropa l'època d'exàmens, de com millorar de manera natural la nostra concentració i memòria.
Ah, fantàstic. Serà un plaer tornar a estar aquí amb vosaltres.
Doncs en prendrem nota. Bona tarda, doctor.
Bona tarda.
Medicina Natural amb el doctor Jordi Forés. Natures Plus, el teu enllaç amb la natura. Complements alimentaris d'origen natural des de 1971.
La primavera és una estació perfecta per cuidar-nos i per preparar-nos per l'estiu. És una estació ideal per començar les depuracions i amb el drenador de Santebank aconseguiràs una acció depurativa completa. Una manera natural ideal per preparar l'organisme abans o durant el seguiment d'un pla de dieta. Natur Plus, complements alimentaris d'origen natural des de 1971.
Fafat.
Edicions San Juan de Dios presenta la tercera edició en castellà i la primera en anglès del Manual de Neurologia Neonatal de Un Vistazo, una ajuda al pediatre per reconèixer i abordar els problemes neurològics del neonat. Neurologia Neonatal de Un Vistazo. Ara, nova edició. Més informació i venda a santjoandedeu.edu.es.
No s'han preguntat mai per què hi ha gent que, tot i que les coses els hi vagin molt malament, sempre estan contents, sants i feliços? I, per contra, per què hi ha gent que sempre, sempre està trista i de mal humor, per molta fortuna que tinguin a la vida? Avui parlarem de neurociència, perquè potser en l'estudi d'aquesta disciplina està la clau de la felicitat. Així ho creuen Luis Moya, el doctor Luis Moya i la doctora Manuela Martínez, autors del llibre Escucha tu cerebro, la clave de la neurofelicitat. Volen saber com poden ser feliços de debò? Doncs recents estudis en el camp de la neurociència han demostrat la neuroplasticitat del cervell, és a dir, que es tracta d'un òrgan moldejable, tant en la seva estructura com en la seva activitat. També s'ha comprovat que la felicitat depèn d'uns circuits cerebrals concrets i el coneixement sobre com podem activar aquests circuits ens permet actuar de manera voluntària sobre el nostre propi benestar. Tenim aquesta tarda amb nosaltres a la doctora Manuela Martínez. Ella és doctora en Medicina i Cirurgia, catedràtica i directora del Departament de Psicobiologia de la Universitat de València i dirigeix també els estudis de postgrau en Neurocriminologia i Neurofelicitat. Buenas tardes, Manuela.
Hola, buenas tardes.
Con este libro en mis manos, Escucha tu cerebro, ¿puedo decir que tengo la posibilidad de modificar mi cerebro?
Sí, de eso se trata. Afortunadamente, bueno, todo lo que has dicho es está claro hoy día, gracias a los avances que está haciendo la neurociencia. Entonces, hasta hace poco tiempo siempre hemos pensado que las personas pues eran felices o infelices pues porque esa era su naturaleza con la que habían nacido o que la vida les había sido muy agradable o desagradable. Pero hoy día los estudios que está haciendo la neurociencia y el resultado que están descubriendo de la capacidad que tenemos para moldear nuestro cerebro nos permite, siguiendo unas guías, que es de lo que va el libro, poder hacer que nuestro cerebro trabaje para nosotros. Y por eso en la portada del libro hemos citado la frase tan bonita de nuestro maravilloso Santiago Ramón y Cajal, diciendo que cada uno, si se lo propone, puede esculpir su propio cerebro.
Sí, cierto. Además, el libro está lleno de citas fantásticas de diversos autores. Sí. Son muy motivadoras las citas, la verdad. Te quería preguntar...
Sí, bueno,
dime.
Sí, perdón, sí. No, Manuela,
¿en qué consiste esto de escuchar? Sé que hay que leerse el libro para comprenderlo, que es una guía práctica, podríamos decir, este libro, pero ¿en qué consiste, a modo de resumen, esto de escuchar el cerebro y qué beneficios logramos con ello?
Sí, primero hay que conocerse, saber cuándo nos encontramos bien y cuándo no, y empezar a reconocer en qué lugares, en qué contextos, qué colores, qué olores, qué personas, qué situaciones, etcétera, nos agradan y cuáles nos desagradan. Eso es fundamental. Después es importante trabajar. En ningún momento el libro va a decir que la felicidad es fácil. Hay que trabajarla, hay que trabajarla todos los días. ¿Y qué es lo que hay que hacer? Pues los estudios científicos están descubriendo que cuando un cerebro está feliz, hay unas zonas del cerebro que están activas y otras están inactivas. Hay unas sustancias del cerebro que se están produciendo y funcionando en todo el cerebro. Hay otras que no están trabajando tanto. Entonces, lo que se trata es ir haciendo que tu cerebro active las zonas que tú quieres para encontrarte bien y desactive las que te encuentras mal, igual que las sustancias. Eso hay una guía y se sabe qué es lo que activa y qué desactiva, pero siempre con la voluntad y con el trabajo consciente que implica la corteza prefrontal. Es crear nuevos hábitos. Es decir, por ejemplo, tenemos un pensamiento negativo. Bueno, pues podemos quedarnos todo el día con ese pensamiento negativo. No nos va a abrir ninguna puerta, al contrario, nos va a ir cerrando la visión que tenemos del resto de cosas que nos pueden ocurrir buenas durante el día. Entonces lo que hay que hacer es decir, vale, este pensamiento negativo a mí me sirve para algo, no, pues entonces voy a cambiarlo por uno positivo. Y ese positivo es el que me va a animar a trabajar, a hacer cosas, encontrarme a gusto y tener posibilidades de éxito, felicidad y todo lo que queramos.
Desde luego parece un libro muy optimista y muy práctico. ¿Cómo se les ocurrió escribir un libro sobre este tema?
Sí, la idea es que los profesores de la universidad, que vivimos en ese mundo ideal del estudio, Comunicamos nuestros conocimientos, obviamente, a los estudiantes y a través de estudios científicos. Publicamos en inglés la mayoría de las veces. Y cuando hablamos de lo que pasa en la sociedad, vemos que hay un gran desfase entre los conocimientos que los científicos vamos aportando, con mucho trabajo y mucho esfuerzo de toda la sociedad, porque toda la sociedad contribuye, y lo que la gente de la calle, cualquiera sabe. Entonces, creo, nos planteamos que también tenemos la obligación, nosotros, los científicos, de divulgar la información.
Desde luego.
Y hacerla de una forma que todo el mundo pueda entenderla. Y se puede hacer. Además, yo creo que es una labor muy gratificante. Hemos disfrutado muchísimo haciéndolo. Y no se trata de contarlo como lo contamos a nivel oficial o didáctico, sino contarlo para que cualquiera pueda entenderlo y...
Sí, es simplemente entonces un trabajo de comunicación para que la gente pueda comprender. Porque claro, le iba a preguntar, ahí nos ha hablado de estudios científicos, de neurociencia, de epigenética, es decir, ¿qué le diría a los más escépticos que ven este libro y dicen, bueno, de esto debe ser una chorrada, ¿no? Un libro de autoayuda. ¿Qué les diría a los más escépticos?
No, primero, no hemos pretendido hacer un libro de autoayuda. Porque aunque al final hay una moraleja, etcétera, de cada capítulo, que son muy cortitos, no se trata de decir tienes que hacer esto porque yo lo digo. No hemos escrito ninguna recomendación que no esté basada en unos estudios científicos detrás. Obviamente no los hemos querido contar con mucho detalle porque sería aburrido. Pero no se nos ha ocurrido algo así sin más, sino que todo está plasmado en estudios, por lo que para mí no es un libro de autoayuda, es un libro de divulgación.
Es un libro de divulgación científica para que la gente comprenda cómo funciona el cerebro y la neurofelicidad,
exacto,
lo que llamamos neurofelicidad.
Exacto, es decir, si te digo que las caricias son importantes, y luego te digo que es que producen oxitocina, y porque eso se han hecho estudios, etcétera. Entonces, vamos contando la ciencia, lo que nos aporta la ciencia, de una forma práctica y útil para cada uno en su vida diaria.
Y útil. Doctora Manuela Martínez, ¿nos puede dar algunas claves que da el libro para hacernos una idea? Ha hablado de las caricias, ha hablado de olores que nos gustan. ¿Si nos puede dar algún secreto más?
Sí, bueno, hay muchos. Por ejemplo, hay un capítulo que a mí me gusta muchísimo y acabo de dar un curso a unos estudiantes que el curso se titula Cómo reprogramar el cerebro para ser feliz. Y hay un capítulo que me gusta mucho que es cuando quieras que los demás cambien, cambian tú. A veces nos martirizamos, nos agotamos queriendo cambiar a los demás, creyendo que es nuestra misión, nuestro deber, etcétera. Y cuando yo le digo a los estudiantes que el único cerebro que puedes cambiar es el tuyo, entonces no te agotes tratando de cambiar el cerebro de los demás y trabaja el tuyo. Cambia tú. Y al final los demás posiblemente cambiarán o no cambiarán, pero por lo menos tú habrás cambiado en tu beneficio, que es de lo que se trata, en no agotarnos en pensamientos negativos, emociones negativas. Por ejemplo, otro de los capítulos muy bonitos es no tengas miedo al miedo. Es decir, nuestro cerebro, la evolución lo ha diseñado para que detectemos peligros, para no morirnos, estar siempre, para sobrevivir. Pero nuestra sociedad está a veces llegando a un punto en que tenemos miedo al miedo. Miedo a enfrentarnos a situaciones en las que vamos a tener miedo. No pasa nada que tengamos miedo, en tal de que lo superemos, porque si nos entregamos al miedo, al final le estamos diciendo a nuestro cerebro, esta es una situación que no puedo superar. Y ya empiezan a haber barreras en la vida, porque a partir de ahí nos perdemos muchas cosas buenas. Entonces, se trata de siempre estar trabajando el cerebro para que trabaje para nosotros, no que nosotros trabajemos para él o estemos a sus expensas.
Manuela Martínez.
Crear hábitos.
Manuela, doctora en medicina y cirugía y autora del libro Escucha tu cerebro, la clave de la neurofelicidad. Gracias por habernos atendido esta tarde y darnos estas claves para mejorar nuestra calidad de vida.
Sí, si me permites, quisiera deciros que el próximo 2 de junio el profesor Luis Moya y yo vamos a estar presentando el libro en el Corte Inglés de Barcelona, creo que es cercano a Cataluña, y bueno, estaré encantada de hablar con todos vosotros.
Muy bien, buenas tardes, Manuela, gracias.
Un abrazo.
Ja ens acomiadem del Vademecum esperant que els hagi agradat estar amb nosaltres aquesta mitja horeta, com cada dijous, amb Jordi Carretero, el control de so, i que els parla Eva Caballero. Que acabin de passar una bona tarda.